Ha d'anar com a mínim d'un metro i mig, dos metres d'enterrat. Totes les canonades d'aigua, d'electricitat que puguin fer per damunt, les canonades de clavegram, com ho faran? A bon any no hi ha clavegram. Quan passin els calves, però on hi ha clavegram? Xapen els pobles en dos.
Són les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 3 de setembre i avui començarem el programa parlant amb Estela Matutes, la doctora en medicina i hematòloga reconeguda com a filla il·lustre per part de l'Ajuntament d'Eivissa. Ara en uns minutets la rebrem aquí a l'estudi. Després posarem la ràdio en blanc i negre per parlar d'història amb la directora de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera, na Fanny Tur, i completarem el programa amb un reportatge d'actualitat amb la nostra companya Ivonne Aranyó. Recordeu que ens podeu seguir a Instagram amb l'usuari El Dia Pitiuses i que teniu via de contacte directe amb el programa mitjançant un missatge de WhatsApp al 619 11 96 97. 619 11 96 97. Per tot això i per molt més, ja tenim amb nosaltres el nostre company, el periodista Javi Riera, la redacció i la producció. Molt bon dia, Javi.
Molt bon dia.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 6 minuts abans de tot això, és el moment, ja ho sabeu, de posar-nos al dia. I hem de començar parlant de xifres relacionades amb el turisme, Javi, perquè el turisme nacional ha baixat prop d'un 9% a les Pitiuses fins al mes de juliol. En els primers 7 mesos de l'any han arribat més de 2 milions de visitants aquí a les illes.
A Eivissa i Formentera han rebut fins al juliol 2.100.000 visitants, la gran majoria estrangers. Són dades extretes de l'estadística de moviments turístics de fronteres, Frontur, recollides per l'Ibestat, que posen de manifest un creixement d'un 0,45% en comparació amb l'any passat. De tots els turistes que han visitat les Pitiuses, la gran majoria, 1.500.000, són estrangers, britànics, italians i belgues. El mercat nacional és el que més se n'ha ressentit, davalla amb més de 49.000 turistes. Creix el mercat italià un 14% i en termes percentuals destaca sobretot el mercat nòrdic, que creix un 27%. Explica que ha estat un mes d'estabilitat. Parla na Maria Costa, presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa.
Tenim una tendència positiva de creixement discret, com has comentat. No són significatives per dir que ha estat molt, molt millor que l'any 2024, però podem dir que ha estat similar.
Les previsions de creixement estable mantenen el positivisme de la Federació Hotelera. L'adverteixen i adverteixen que la lluita contra l'intrusisme està donant els seus fruits.
Entonces, nosaltres creiem que al final aquesta davallada i aquest descontent que hi ha hagut en la temporada rara pot ser un reflex d'això precisament, no? De la lluita contra el turisme il·legal. On es pot reflexar? Pues, potser en l'oferta complementària, no? Pues, tota aquella oferta que no està directament relacionada amb els hotels i amb el sector hoteler.
I per la mare de la patronal, perquè CAEP, Javi, demana als restaurants que continguin els preus.
La patronal adverteix que Eivissa i Formentera es troben en un moment d'inflexió turística, amb la caiguda de turistes fidels com els alemanys, on el sector hoteler ha hagut de revisar preus i també ho han de fer al sector de la restauració. Preus fora d'òrbita condicionen la imatge d'Eivissa a l'exterior. El vicepresident de la CAEP, José Antonio Rosselló, demana responsabilitat.
El sector restauración es muy importante al ser un sector de la oferta complementaria que ayuda mucho a la imagen del destino. Precisamente por eso es un sector que ha de tener una especial responsabilidad en el manejo de los precios. Podemos esperar que la restauración también tendrá que hacer ajustes de precios ahí donde lo considere oportuno. Cada empresa tiene que saber qué terreno pisa, pero yo confío en que ellos también van a hacer los ajustes como se está haciendo en todas partes. Y de hecho ya se están produciendo.
La patronal pronostica para las pitiusas estabilidad de cara al futuro.
Que tendencialmente tenemos un buen futuro, sobre todo si la hotelería, como digo, mantiene bien la política de precios, las inversiones y la calidad del producto.
Parlen d'una temporada de contenció, un aspecte que consideren positiu perquè puja la despesa turística i baixa la pressió demogràfica.
És un nivell molt bueno i realment esto es lo que queremos, o sea, que haya contención y como decimos y lo reitero, hay que crecer en valor y no en cantidad.
I canviem ara d'assumpte perquè l'Ajuntament de Santa Eulària del Riu comença precisament avui amb la neteja dels 145 quilòmetres de la xarxa d'aigües pluvials municipals per prevenir inundacions.
Operaris de Qualia començaran a fer net els embrunals del clavegueram per eliminar l'acumulació de brutó i evitar d'aquesta manera possibles inundacions per pluges aquest final d'estiu i tardor. Un camió i una furgoneta s'encarreguen d'aquesta segona campanya anual intensiva de neteja de la xarxa de pluvials de Santa Eulària. Primer ho faran a Escanà i a Santa Eulàlia i fins al dia 22 d'octubre ho faran a la resta de nuclis del terme municipal.
I fem un apunt dedicat al sector primari per acabar aquesta repassada a l'actualitat i és que creix l'agricultura ecològica en gairebé un 5% durant tot l'any 2024.
Són les dades facilitades per l'Observatori d'Ibiza Preservation. La producció ecològica ocupa el 19% del sòl agrari, el doble que l'any 2020. Els darrers 4 anys a Eivissa ha duplicat la superfície ecològica de 800 hectàrees a 1.500, una pujada que s'ha notat sobretot en el cultiu d'hortalisses i tubercles, en un 34%. També s'ha notat un increment en els farratges, els arbres fruiters i els fruits secs.
Idò, ho deixem aquí, Javi, pel que fa a la repassada de l'actualitat. Després t'escoltam.
Molt bé.
Moltes Fins gràcies. Ara. Són les 12 i gairebé 11 minuts. Nosaltres ara farem una aturada per la publicitat. 2 minuts, anem agafant posicions aquí a l'estudi i de seguida rebem en directe aquí a IB3 Ràdio en Estela Matutés. Tot d'una.
IB3 Ràdio és diversitat.
Una dana no és cap broma. La pluja intensa es pot convertir en una emergència real i fer desbordar torrents i produir talls a les carreteres. Protegir-te comença per estar informat. Segueix, mitjançant els canals oficials, les recomanacions bàsiques, com ara no fer desplaçaments innecessaris. Davant una dana, precaució màxima. Evita els riscs. La informació pot salvar vides. Govern de les Illes Balears.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
I 13 minuts, ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com us dèiem a l'inici, el pròxim dia 6 de setembre l'Ajuntament d'Eivissa atorgarà a la doctora en Medicina especialista en hematologia, la eivissenca Estela Matutés, el reconeixement com a filla il·lustre. Aquesta serà la primera vegada que una dona rebi aquest reconeixement. Estela Matutés, molt bon dia.
Molt bon dia.
Enhorabona per aquest reconeixement, el primer de tot.
Moltíssimes gràcies.
Com va rebre la notícia?
Bé, em van contactar la Laura, que és de protocols a l'Ajuntament de Vila i a l'alcalde, Rafa Triguero, pues fa com 2 mesos i mig. dient que, bueno, que es tenia que presentar el ple de l'Ajuntament, però que segurament pues, sortiria. Em va deixar, clar, molt contenta. Vaig dir que potser no m'ho mereixia. Bueno, dic segurament no. I no, em van dir que no, que ho tiraven endavant i en fi, així m'ho van comunicar.
Recorda sí. On era en aquell moment?
A casa. Sí. Estava llegint tranquil·la.
Llegint sí. Tranquil·lament sí. I de sobte
sí.
Aquesta...
Era un divendres, me'n recordo perfectament.
Un divendres, eh? Sí. Ho comentava en la introducció ara de l'entrevista, és la primera dona que rep aquest reconeixement.
Així, això és el que em van dir. Sembla ser que abans bueno, hi havia gent molt, bueno, molt il·lustre, el Marià Villan Gómez, l'Isidor Macavich, entre altres, bueno, no vull, bueno, segur que me'n deixaria molt, però gent molt valuosa. I crec que ell sí que ho tenien ben merescut. Es veu que no hi havia cap dona i, bé, em van triant a mi.
No, idò la primera, però ben merescudíssim, bueno. Això ja ho podem dir. A l'alçada d'aquestes persones que ara mencionava i que són cabdals per la cultura i, de fet, de ses que hem estat parlant molt recentment, ahir mateix amb en Bernat Joan mencionàvem precisament amb Marià Villan Gómez i Isidor Macavich, figures cabdals per qui som com a poble i ara s'hi afegeix Nestela Matutes.
Bueno, sí, és un gran honor, és un gran honor.
En aquesta lliga. Sí. A més, em pareix especialment valuós que sigui una dona del món de la ciència.
Sí, no és habitual, no? Però bé, sempre aquest ha estat el meu neguit, la ciència, i he treballat amb això anys i anys, i segueixo treballant-hi, no ho he deixat. Bueno, jo crec que avui en dia la ciència és molt important, com altres coses, per supost. Però avançar en la ciència, amb l'aspecte mèdic, és fonamental perquè és la forma doncs, d'obtindre tractaments més bons per als malalts, que a vegades, si no els atens, doncs es moren. I és una ajuda a la humanitat molt, molt important.
I des de sempre ha tingut com aquesta vocació de servei?
Jo crec que sí, ja de joveneta, o bueno, ja adolescent, ja quan estudiava, sí, m'agradava. Era estudiant i anava a l'hospital per ajudar els metges i per aprendre. I, clar, ells m'ensenyaven a veure com palpar el malalt, escoltar-lo. Clar, jo era estudiant i per les tardes recordo que hi havia alguns adjunts que feien tesis doctorals i jo m'ajuntava per la tarda a ajudar-los perquè m'interessava veure que feien la tesis, com desenvolupar-me un tema que encara no estava conegut. O sigui que ja des de... Jo crec que sí, que des de joveneta tenia aquest neguit de saber coses.
Aquesta curiositat, no?
Sí.
I sempre va tenir clar que volia estudiar medicina?
No, això no. Va ser pues, just a l'estiu, abans de començar. Sí, va ser, bueno, en principi, doncs, va ser un impacte de la psicologia més aviat i de la psiquiatria, llegint les obres de Freud. I en principi, quan vaig començar a medicina, era el que volia fer. Però vas veient coses i llavors canvies una mica, diguéssim, la ruta i vaig optar més per la medicina, diguéssim, interna i hematologia.
Hematologia concretament, eh? Sí. És a dir, que una mica el destí era el mateix, el que va variar una mica era la ruta.
Exacte, no? És que quan comences a conèixer coses, llavors pots variar, no?
Clar.
Em sembla que aquesta capacitat d'adaptació del ser humà és molt important, saber variar depenent de el que veus o el que vius.
Exacte. I va ser precisament quan estava ajudant, assistint o observant en aquests alumnes de doctorat on també potser se li va encendre aquesta espurna de dir jo també vull doctorar-me.
Sí, exacte.
Això ja va ser quan havia acabat la carrera,
ja,
però.
Ja vaig fer la residència allà.
A on?
4 anys, a l'Hospital Clínic de Barcelona.
D'acord.
I ja, llavors, doncs, m'atreia molt d'investigació i allà, en aquell, llavors, als anys 70, es feia molt poca investigació a Espanya. I va ser quan vaig demanar una beca i vaig marxar a l'estranger, bueno, a Anglaterra. Era una beca per un any, però allà pues, me van anar oferint beques i recolzes i treball, i m'hi vaig, diguéssim, quedar més. Però sempre amb un contacte molt, molt ferm amb els companys de Barcelona i d'altres parts d'Espanya, i sempre un contacte molt proper amb la meva família i amb Eivissa, encara que sigués fora.
Evidentment, tot i que fos amb la distància. Sí. Ara parlarem
també. La distància
també.
Per mi no comptava.
No ha existit, eh?
No,
i això
no.
Que encara no existia ni WhatsApp, ni videocridades,
no,
ni res.
Però, no existia, però jo cada diumenge trucava la meva mare per saber a veure què passa per Eivissa, com esteu tots. Vull dir, volia que... I estava al dia, estava al dia.
Absolutament al dia, tot
sí,
i a distància.
Teníem el telèfon i, bueno, era la meva eina.
Exacte, i allò, conferències llargues,
sí,
eh?
Sí, d'una horeta llarga.
Mare meva! Estava ara comentat que en els anys 70 aquí a Espanya no s'investigava gaire i que per això va optar aquesta beca.
Sí.
I avui dia això ha canviat o encara s'hauria d'investigar més?
Sí, ha canviat radicalment. Hi ha grups molt bons d'investigació. Som pioners en la investigació a nivell europeu i som molt bons. Avui en dia també les formes d'investigar també han canviat una mica, perquè abans hi havia un grup que investigava, però era com molt tancat, no? Que ell feia i diguéssim... I ara no, hi ha molt d'intercanvi entre grups, i una porta una cosa i l'altra porta l'altra, i això és molt bo, perquè no hi ha egos de dir, bueno, jo aquí sóc el... sinó que... La finalitat és trobar la resposta a tota una sèrie de coses, i si juntem forces és més fàcil trobar-la. Jo crec que això és molt bo i actualment està passant.
I això sí que és diferent de com era abans, que potser sí que hi havia més aquests egos.
Sí, era més ego. Jo tinc el grup, jo destaco, jo no vull compartir, jo no... i ara és diferent. Intercanviem tot, col·laborar amb diferents grups, de diferents parts d'Espanya o, per exemple, de diferents parts d'Europa. O sigui, es fa com una investigació més global i això ajuda molt a avançar
clar,
en el que desconeixem.
A unir forces, no? I a unir coneixements,
exacte,
no?
Exacte.
I ja devia haver-hi poques companyes, dones, no? Ara, quan parlàvem d'aquests anys 70, quan li donen aquesta possibilitat d'anar a investigar a Londres, devia ser... Bueno, no sé si és l'única, potser n'hi havia més, però devia ser minoria.
Bueno,
no?
El problema és que quan era darrers dels 70 i hi havia poques beques, pràcticament jo quasi no em coneixia. Sí que em vaig assabentar de que hi havia la beca, bueno, una beca de la Fundació Marc, i va ser la que vaig demanar i vaig pensar, escolta, si no me la dona, doncs no puc fer res, vaig fer com una memòria del que volia fer i me la van donar, sí. Però hi havia poques beques, hi havia poques oportunitats i la gent sortia poc, quedava més.
I ara parlava de que sí, que s'ha avançat molt aquí a Espanya i també a nivell europeu, també amb aquest canvi en sa manera de pensar, no?
Sí.
D'unir forces, compartir coneixement,
sí.
Afortunadament hem avançat, però també sempre, i ho sentim repetidament, que cal més inversió, més suport a la ciència.
Sí, aquest és un gran problema. Les retallades que tenim són molt marcades. Jo valoro molt alguns becaris que tenen molt poc suport econòmic, però en canvi treballen amb entusiasme i sí, jo entenc que hi ha moltes necessitats de moltes coses i les coses s'han de repartir. però últimament sí que es nota molt les retallades i, clar, es necessiten diners per, diguéssim, per mantindre i pagar la gent que treballa, però els productes de laboratori i tot és molt car i clar, no podem treure de no res. Això para una mica l'investigació. Para, és un també dels factors que veiem que hi ha problema. I bueno, aquí el podem tenir, però als Estats Units crec que començarà a ser un problema molt, molt greu, però molt.
Amb aquestes retallades del sistema sanitari que està fent Donald Trump actualment. Sí, perquè al cap i a la fi es tracta d'un compromís social i polític, no?
Exacte.
Finançar la ciència és una mica també apostar pel futur, no?
Exacte.
Per tant, fem aquesta crida, que segueixi donant suport a la investigació per, precisament per fer que el nostre camp científic, si tingués tots els recursos, seria pràcticament inabastable, no?
Sí, sí.
Li volia demanar, perquè ara també ho comentàvem, quins records té de la seva infantesa i joventut aquí a Eivissa?
Perdó?
Quins records té de la seva infantesa i la joventut aquí a Eivissa?
Són records que queden i quedaran sempre. Tu tenies... un tenia 2 o 3 anys i tu anaves sol a l'escola, saludaves a tothom. Tenia moltes amigues. Ara, actualment, les criatures doncs, necessiten computadors, necessiten eines... Abans doncs, ens fèiem els jocs nosaltres. Ah, doncs mira, jugant a la corda enmig de Vara de Rei o a la xinga. I, bueno, per mi era fabulós. Recordo molt bé els estius de Sant Antoni, que anàvem a Calabassa i estava sol. O sigui, d'imagina, érem nosaltres. Uns records molt... que sempre quedaran. Recordo molt bé el meu batxillerat, el meu batxiller, no sé, va ser fantàstic. M'han quedat molts amics de llavors, amics entranyables i en fi, i recordo tots els bons moments dels amics i de la família.
I ara que estem arribant, malauradament, al final d'aquesta conversa, perquè jo em quedaria parlant amb Estela Matutes durant hores, perquè és molt i molt interessant escoltar-la, però ara que hem repassat aquesta vessant més personal del vincle amb Eivissa, m'agradaria demanar-li una pregunta una mica difícil, perquè no sé si serà fàcil la resposta. Però quina és la principal lliçó que ha après de la seva carrera professional?
Bé... una lliçó només és difícil, jo crec que n'he pres moltes. Una cosa és estimar i saber estimar a la gent, a les persones i als objectes. Tenir empatia i saber veure els meus errors, les meves equivocacions, tornar endarrere i avançar per un altre camí, tenir una certa tenacitat. Tot això ho he après amb la meva vida.
Al llarg de la carrera professional. Sí. M'han quedat un munt de preguntes, pràcticament no n'he llegit cap del guió que m'havia... No, en absolut, però era molt interessant la conversa i em portava per altres bandes que em pareixien més interessants que el que jo pogués tenir aquí apuntat. Ja. Estela Matutes, ha estat un autèntic honor, enhorabona per aquest reconeixement.
Moltes gràcies.
Que seguirem aquest dissabte a l'Ajuntament d'Eivissa, enhorabona, gràcies. I fins molt aviat. Aquí, gràcies. Això és que teua, vine quan vulguis.
Moltes gràcies.
Nosaltres ara, quan són les 12:28, fem una aturada per la publicitat i de seguida posam la ràdio en blanc i negre aquí a IB3 Ràdio per parlar d'història. Serà ara mateix.
IB3 Ràdio és història.
En tornada a l'estiu, per preparar el nou curs, n'hi ha que han crescut i necessiten una talla més, o arreglar els doblecs. D'altres no han canviat gaire i poden seguir com abans. Sigui com sigui, tots tornen amb il·lusió.
Avui, doncs, acabem aquesta segona hora.
Bon dia i benvinguts al dia 9.
Benvingudes, benvinguts, què tal?
I Vetres Ràdio és un reflexe de la societat. Per això, alguns programes han crescut en dies d'emissió. D'altres han augmentat d'hores. Una bona part s'ha mantingut. D'altres, sense gaire canvi.
Bon vesoleàs.
Hola a tots.
I tots amb il·lusió renovada per oferir-te els millors continguts.
Agrair-te que sintonitzis aquest punt del dial.
Coneix la nova programació de la ràdio pública. Escolta IB3 Ràdio per FM, a la web, a l'app i sempre que vulguis amb el servei a la carta.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera. Negre.
Balladores, quan ballau, brusdau el pas petitó. Quan ballau molt lluny de silla, recordeu-la, per favor.
Idò, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i ja sabeu que normalment el primer dimecres de cada mes, sempre que l'actualitat ens ho permet, ens encanta parlar d'història i rebre aquí en el programa a la directora de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera, na Fanny Tur, que una temporada més intentarem tenir-la sempre que puguem perquè ens expliqui alguns episodis de la història de les Pitiüses. Fanny Tur, molt bon dia.
Bon dia, com va?
Nosaltres molt bé, i tu?
Molt bé, molt bé. Aquí escoltant la cançó que és tan guapa i a d'altres.
És una capçalera de les meves preferides. Està molt malament que jo digui això, però és que és veritat, és de les que més m'agrada. I sempre que l'escolt, pens, ve un episodi interessant, un relat d'algun episodi que ens pot explicar una mica més qui som, d'on venim i on estem, de vegades, també, veritat. No sé, en aquesta ocasió, què havies pensat explicar-nos?
Bé, doncs, si us sembla, us explica la història de la font de la Marina, que encara li ha donat nom a una plaça, la plaça de la font, que encara, vull dir, conserva el nom, tot i que la font ja no existeix, no raja, n'hi va haver més d'un model, i és una història molt polida perquè, a més, enguany es compleix el centenari d'un episodi vinculat en aquesta font.
Ostres, ostres, i donem per parts, eh? La font de la Marina, una font que a dia d'avui li dona nom a la plaça, això és cert, però no raja. Per tant, hem d'explicar què fa aquí aquesta font.
Bé, idò, mira, quan la plaça no es deia ni de la font, que era la plaça de l'estacada, perquè per aquí passava la primera estacada, aquell mur que controlava, limitava la ciutat, el barri de la Marina, llavors va ser plaça Canalejas, en homenatge en el polític, i ara és plaça de la Font, per la Font. A Eivissa, a la ciutat, hi havia un problema d'abastiment d'aigua. Uh-huh. Llavors, a finals del segle XVIII, Miquel Gaietà Soler, que ja sabeu que va ser un comissionat, un enviat del rei, per fer un informe sobre la situació d'Eivissa, arran d'un altre informe que havia fet el primer bisbe, Navat i la Sierra, diguent que vivíem amb molt d'endarreriment i que tenia moltes possibilitats silla, però el que vivíem molt atreçats, varen enviar Miquel Gaietà Solés perquè elaborés un document que es deia Pla de Millores, amb una sèrie de projectes per millorar la vida dels eivissencs i formenterers. Uh-huh. I una d'aquelles era, un dels més importants, era vestir d'aigua a la ciutat.
Uh-huh.
I el que varen fer va ser, el primer, a finals de, com ja dic, de l'any 1792, amb un enginyer que es deia Grolier, recorre els voltants, els naixements d'aigua dels voltants de la ciutat per saber des de quina aigua podíem aprofitar per dur aigua a vila.
Uh-huh.
I es va decidir que fos un broll d'aigua que hi havia en aquell moment a les terres d'un home que es deia Can Mussón, que era, diguéssim, la zona d'Escoll, i va decidir que es fes allí un pou per i una canalització per dur l'aigua a vila. I llavors així va néixer la primera font, tot i que les obres varen començar en 1796, perquè aquell enginyer va morir de sobte l'any 1792, llavors va venir un altre, que era en Pablo Ordovás, que va arribar en 1796, en Sobril, i varen començar altra volta a tornar a fer estudis que havia fet 4 anys abans el seu antecessor. Clar. I a partir d'aquell moment varen començar les obres, però unes obres que es varen allargar durant anys, perquè l'any 1808 encara tenim a l'arxiu, vull dir que és una documentació molt interessant, molt poc estudiada, que és totes les despeses que es varen fer per aquesta canalització de l'aigua, perquè allí en aquell broll d'aigua li varen fer un pou, que ara és Pou de Can Mussón, que per cert crec que encara existeix, per sort.
Sí.
I això era finals de 18, principis des de 9, que és quan varen ja, a les primeres dècades des de 9, varen tenir la primera i única font de la ciutat durant més d'un segle.
Déu-n'hi-do, no? Pareix impossible que durant més d'un segle, que ara comentaves, en tota la ciutat només hi havia un punt d'abastiment d'aigua.
Sí, sí, un punt, diguéssim, una font on, clar, donava lloc a ofici perquè la gent hi podia anar directament a buscar aigua,
sí.
Però llavors també hi havia gent que tenia d'ofici aiguader, que eren aquests que ho han retratat també, per exemple, l'arxiduc va fer una làmina molt polida des aiguaders d'aquella font, perquè abans la font no és la que han conegut la gent de la meva edat, sinó
clar.
Que era una font que es va canviar fa més de 100 anys, que estava ferrada a la murada. Tenia 4 aixetes, I, clar, però vull dir que era aquesta font perquè, llavors, com ja dic, hi havia un ofici que era gent que carregava baldraques d'aigua, gerres d'aigua, i els repartia per les cases de Dalvila i de la Marina.
Clar.
Imaginam, eh? I bé, però clar, era una canalització, que les canaladures, diguéssim, la canalització, era de fang, per tant, cada 2x3, i ja s'havia instal·lat molt en superfície. Què passa? Hi passava un pagès encerada, feia un trenc, un arbre, un arral, un trenc, i cada 2x3 s'havia d'estar adobant la canaladura, la canalització que venia de Sant Rafel. Sí. Pensem que, clar, també es va triar perquè estava a 7 quilòmetres, estava a una alçada relativament alta perquè baixàs amb força l'aigua i fins a la Marina, perquè era la banda baixa, és a dir, per pujar-la del Vila ja hagués sent més complicat, no?
Sí, home, sí.
I per això es va fer a la Marina. Però ara, clar, com que estava tan malament i sempre havia donat problemes, ara enguany fa 100 anys l'Ajuntament d'Eivissa va impulsar treure a concurs, perquè primer ho volia fer assumir ell mateix, però clar, no hi havia pressupost, com per quasi tot, i va treure a concurs l'arreglo de la canalització, és a dir, arreglar la canalització, substituir les canonades de fang per una canonada de ferro i canviar la font. I en un termini també d'un temps posar 3 fonts més a la ciutat. Que per això, a partir de 1928, la ciutat ja va tenir més fonts, per exemple, la de la plaça de Vila, que tenia 2 aixetes, crec, o 3, la plaça de la Drassaneta, que són 2 fonts molt fotografiades, i una altra que d'una sola aixeta que l'Ajuntament la triàs allà on vulgués. Però la qüestió és que al final a Dalvila, per exemple, se'n va posar una baix a seminari, que crec que encara és, una en el principi del carrer Fosc de la Penya, una altra en el cap de la Penya, és a dir, que va haver-hi a partir de l'any 1928 ja diverses fonts a la ciutat. I a més, els ciutadans, mentre se feia el projecte, l'empresa adjudicatària, que es deia Obras y Suministros Ferrer y Compañía, que era una empresa catalana, varen dir que els veïns que volguessin podien pagar una quota, clar, només s'ho podien permetre els que eren rics,
sí.
Perquè la canalització, diguéssim, se fes en canaladures que arribés a casa seva.
Uau, això era una obra caríssima, no? M'imagino que tot un luxe.
Tot un luxe, és a dir, molt poca gent se podia permetre que la canalització arribés fins que la seva. Per tant, durant molt de temps, hi ha moltes fotografies, encara en els anys 40 i 50, on hi ha, i 60, on hi ha gent fent-se fotos, fent coua a les diverses fonts de la ciutat. Això ho ha fotografiat, bueno, tots els fotògrafs, en Domingo Vinyent, en Alfons García Prats, en Ferrer Guasch, que a l'arxiu tenim moltes fotografies on es veu això, dones, sobretot dones, esperant per fer coua, per agafar aigua de la font. De ses fonts.
De ses fonts. D'aquestes que comentaves, de la plaça de Vila, la plaça de la Drassaneta, aquesta que està a baix del seminari, algunes funcionen a dia d'avui, tot i que es conservi encara l'estructura, però alguna treu aigua, raja, alguna?
Jo crec que no, honestament, jo crec que no. No t'ho sabria ni segur, però jo crec que no. Com, per sort s'ha conservat el que és, com és això, el cos de la sí. font, de ferro, que també deien que havien de ser així, i com a mínim, com a testimoni, encara que sigui una cosa fossilitzada, perquè ja no s'entra ús, però com a mínim es conserven perquè són unes infraestructures que, com ja dic, tenen un segle, gairebé un segle d'antiguitat, perquè se varen començar a instal·lar en el 1928, quan després de renovar-se de la plaça de la font. Però, i sé que a vegades se n'ha parlat de recuperar, però sé que hi ha dificultats tècniques. Crec que cap en raja, no ho sé. Clar. Segur, pot ser que veïns dels barris m'ho sabrien dir millor.
Ara, si algun veí del barri que ens estigui escoltant sap si alguna d'aquestes fonts raja, com hem obert un canal de comunicació enguany, ens pot enviar un WhatsApp en el 619 11 96 97, 619 11 96 97, i per favor, si ens estau escoltant i teniu constància de que alguna d'aquestes fonts estigui rajant a dia d'avui, per favor, ens ho feu saber, eh?
Sí, perquè a més pensam que era una aigua que venia de Sant Rafel, llavors des de 18, de nou, vaja. Llavors també quan a principi del segle XX ja no era prou aquella aigua, perquè a vegades s'havien de fer restriccions, quan plovia poc, quan s'espanyava de cada 2x3 la canalització, però a principi del 20 ja es va incorporar l'aigua del pou de la Joveria, que és allà on anaven els veïns de Vila a buscar-la personalment quan la font de la Marina no anava, no rajava, que era molt sovint. Llavors també se va, diguéssim, incorporar l'aigua d'Esgord, que era la finca d'Esgord, una finca que pertanyia, que va pertànyer, va caure en mans d'en Bartomeu de Rosselló, i va ser ell que va donar aquesta aigua, diguéssim, a l'Ajuntament perquè se pogués abastir. Vull dir que ara eren de tres bandes diferents que s'abastia d'aigua a la ciutat, però durant molt de temps Vila es va abastir de les bones aigües de Sant Rafel.
Sí, que a dia d'avui encara... Aquest pou sí que està bé, de moment.
Sí, aquest pou encara crec que existeix, i llavors també n'hi ha un altre que es va protegir en el seu moment. També he de dir que va ser a instàncies que mos ho pensàvem, el Consell us ho va demanar en Joan Marí Cardona, que és el pou de la Maciana, que s'hi fan ballades, i aquest pou es va declarar bé catalogat perquè tenia una pressió, perquè està enmig de la zona industrial de Sant Rafel, se li va perdre la pica, va desaparèixer la pica que hi havia, però es va declarar bé catalogat, com a mínim es va garantir que no desaparegués, i en els darrers anys, tot i que va patir un temps de deteriorament, en els darrers anys hi ha una ballada, i vull dir que la proposta, la Comissió de Patrimoni del seu moment va partir d'en Joan Marí Cardona, ho dic perquè enguany també fa 100 anys que ell va néixer, i sent de Sant Rafel he de dir que el dia que va néixer, en el diari d'Eivissa hi havia un article que es titulava Sobre la Fuente, vull dir que la font, el projecte d'arreglar la font de la Marina té els mateixos anys que en Joan Marí Cardona.
Ostres, quina casualitat, no?
Sí, i de Sant Rafel, vull dir que...
Sí, absolutament, idò, quina casualitat. Mira, de vegades que hem parlat d'episodis de segle XVI, clar, està parlant ara de principis de segle XIX, m'apareix que estan parlant de fa 4 dies, però... Però mira, obres que s'allarguen, pressupostos que s'excedeixen, infraestructures que no funcionen i que s'han d'anar reparant periòdicament, pareix que estan parlant literalment de fa 2 dies,
No, si
de possibles restriccions d'aigua, vull dir, imagina't.
No, constantment, no, de fet, vull dir, abans, per exemple, en 1907 hi ha un banc d'esbala Ricardo Tarradona, on restringia l'horari de poder anar a la font de la Marina i, a més, dient que s'hi havia d'anar amb una gerra petita, no s'hi podia carregar amb una gerra grossa perquè hi havia restriccions. Sí, cada estiu hi havia restriccions. De fet, aquesta empresa que dic catalana que es va presentar sí. va ser després d'aquest concurs quedàs desert. Vull dir que també és molt actual, com tu dius, sí. concursos públics que queden deserts i s'eternitza qualsevol obra pública, eh? Sí. Vull dir, ha passat sempre, per desgràcia.
Sí, sí, sí. I do, Fanny Tur, mira, avui hem conegut una miqueta més sobre aquesta font, que segur que la gent que ens escolta ja ha passat centenars de vegades, però segurament molta gent no coneixia la història i està molt bé. Això és el que més ens agrada, conèixer una mica més de la història quan fem una passejada pel meravellós barri de la Marina, conèixer-lo una miqueta més, passejar-lo una miqueta més i estimar-lo una miqueta més durant tots els anys. Així que, Fanny Tur, moltíssimes gràcies una vegada més i si tu vols t'escoltam d'aquí un mes.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada molt forta, Fanny Tur. Nosaltres ara, com fem cada dimecres aquí en el programa, sortim en el carrer per prendre la temperatura de l'actualitat.
El termòmetre.
Idò sí, quan són... falten pocs segons per les 12 i 45 minuts, us ho deia, eh? Sortim en el carrer, fem una volta, prenem la temperatura de l'actualitat i aquesta setmana tenim a la nostra companya, Nivona Aranyo, fent una volta pel carrer i crec que té intenció de posar-nos a tots una mica romàntics. Nivona Aranyo, molt bon dia, per on pares?
Bon dia, Laura. Doncs mira, avui he anat a Santa Eulària perquè no estic amb la Laurie Pecher, que és wedding planner. Fa més de 10 anys que fa de wedding planner a l'illa d'Eivissa amb la seva empresa Eivissa Cloud 9. I bé, per comentar amb ella com va el tema de les bodes, com va la temporada, si van el negoci de les bodes van cap amunt, van cap avall. Bé, ara comentem amb ella. Buenos días, Laurie.
Hola, buenos días.
Bueno, primera pregunta obligada, ¿qué tal la temporada?
Esta temporada bastante bien todavía, sí, muy bien. En septiembre bastante bodas, octubre también y al principio también, desde abril ya este año. Entonces, este año súper bien.
Porque vosotros trabajáis a años vista, ¿no? Un año, ¿no? ¿Cómo va?
Sí, un año, dos años. Entonces, ahora estoy cerrando más o menos el año que viene y empiezan a entrar para 20 y 27 ya.
¿Y cómo, qué pinta tiene el año que viene?
El año que viene está bajando, sí. Para mí está bajando un poco y estaba hablando con más planners y sí.
¿Y a qué creéis que es debido?
Creo que hay más opciones en Europa también. Mismo estilo como Ibiza, como Amalfi Coast, Grecia es muy popular, Francia. También es muy caro Ibiza, los precios han subido un montón los últimos 10 años. La calidad ha bajado un poco, porque claro, personal, menos personal por todos los lados, y claro, si pagas tanto dinero, necesitas calidad. Y la música, también la música también es un tema.
Sí, ¿no? Porque ahora ha salido una regulación con el tema de luchar contra las fiestas ilegales, ¿no? Y todo el tema que vosotros no sabéis muy bien dónde se encaben las bodas, ¿no? ¿Cuál es la situación ahora?
Que entendemos, esta ley es bastante abierto, no es muy específico, entonces claro, las bodas no tenemos mucha seguridad ahí. Si por ejemplo una villa tiene una bronca con un vecino, todo hacemos bien, la música bien, claro, el vecino llama a la policía viene y es que es la policía en este momento que va a decidir, entonces no está muy claro las cosas, entonces ya no puedo ofrecer más villas. Yo no cojo el riesgo para hacer esto.
O sea, ahora ya no haces bodas en villas.
Yo prevista el año que viene, algunas sí, pero la mayoría lo estoy quitando ya.
Pero eso te reduce mucho el espacio donde poder hacerlo, ¿no?
Muchísimo, muchísimo, sí.
Y como quiero decir, es difícil, no sé, como te espabilas, por decirlo de alguna manera.
Sí, estamos reuniendo con un montón de wedding planners en la isla, para qué podemos hacer para tener, a lo mejor luchar un poquito para tener leyes específicamente para los weddings que hacemos aquí, porque claro, un wedding aquí viene un montón de gente de fuera que utilizan la isla, quiero decir que van al supermercado, van a los restaurantes locales, no es como un hotel 5 estrellas que la gente se queda dentro y no aprovechan la isla.
¿Y habéis hablado con el consejo de esto?
Una de mis compañeras sí ha hablado ya con el consejo y estamos haciendo ahora una asociación de wedding planners y vamos a empezar de organizarnos un poquito mejor.
Comentabas esto de que la gente que viene a casarse aquí, sobre todo la gente que invierte mucho dinero en la boda, no es solo un día, sino que son varios, ¿no? ¿Qué otras cosas hacen aparte del día de la boda? ¿Qué otras cosas hacen?
Normalmente hacen 3 días, el pre-wedding, el día antes, hacen un cóctel en un rooftop con tapas, alquilan un catamarán para hacer un sunset, algo tranquilo. El día de la boda y el día después o hacen, se han alquilado una villa, un hotel, un pool party o van a un beach club y cogen hamacas o cogen un catamarán o un barco, algo así, para ofrecer a sus invitados que vienen todos aquí, que pagan también mucho dinero para venir, para ofrecer un poco, para cuidarles bien.
Ahora hablemos de la gente que viene a casarse en Ibiza. No sé qué nacionalidades frecuentas más y qué es lo que pide la mayoría, qué es lo que quieren o lo que buscan. No sé si lo encuentran, pero...
Pues la mayoría de mis clientes son belgas y holandeses. Tengo también ingleses y tengo bastante expats, entonces son de Europa, pero viven en Singapur, Dubái y sus familias están de Europa, entonces Ibiza es buena conexión. Y...
perdón, ¿lo que te piden? ¿Lo que te piden?
Que me piden playa. Todas que me piden playa, entonces normalmente porque son 3 días, si no encuentra un sitio de la boda con playa, porque playa es complicado, si quieres tener música, fiesta después de las 11, playa ya va a ser complicado, entonces en estos 3 días normalmente yo ofrezco para hacer la boda en un sitio más en el centro de la isla, que tienen discoteca pequeñita, que hacemos así, y el día antes o después que hacemos en la playa. Un welcome drink en la playa o el catamarán para hacer la combinación un poco. Pero si la mayoría quiere playa, sí o sí que es normal, por eso vienen a una isla.
Claro, pero aquí el tema de la playa es complicado porque no puedes ocupar la playa porque es pública, ¿no? Supongo que os encontráis allí con un tope.
Claro, porque la gente ve en el Pinterest, en Instagram, fotos bonitos de una pareja sin gente en la playa, pero en realidad no es así. Que es un momento clave en que el fotógrafo ha sacado la foto o han quitado la gente en la playa con un programa. Entonces, claro, eso no, la gente no le ven, entonces después están un poco decepcionados que no es la realidad.
Bueno, es que las redes sociales a veces hacen un poquito de daño, ¿eh?
Sí, no, totalmente.
¿Y los presupuestos, entre cuánto y cuánto estamos hablando? Son presupuestos altos, por supuesto, porque vienen de muy lejos y tal.
Depende, yo no, mis bodas no son el luxury más top, entonces los míos están entre 70.000 y 200.000, pero hay mucho más, pero yo normalmente mi clientela hace este tipo de boda.
¿Y se casan por la iglesia? ¿No? ¿En otros sitios? ¿Qué prefieren?
Ah, depende, es 70% es una ceremonia, que es con un celebrante, y 30% es iglesia. Y cuando es iglesia es con un cura que habla inglés o a veces se llevan su propio cura de su país.
¿Las iglesias más demandadas de la isla?
Escubéis, porque claro, tienen vistas increíbles. Santa Lalia, hay un montón, porque cada uno tiene su cosa, es muy tradicional y la verdad, la gente, mis clientes que hacen en la iglesia son súper contentos después.
Las iglesias de Ibiza también son súper bonitas, las playas también, pero las iglesias son muy bonitas. Te iba a preguntar, tú llevas más de 10 años de experiencia trabajando en esto, ¿has notado una evolución, cambios, no sé, lo que pedían antes, lo que piden ahora, o algo que ahora esté de moda, no sé?
¡Jo! El budget ha subido un montón, eso sí. Que antes las ceremonias, por ejemplo, estaba hablando con un celebrante, antes las ceremonias hacían con un celebrante, un profesional aquí, ahora más y más los clientes llevan un amigo y su amigo hace la ceremonia. Sí, más, mucho más relax, menos tradicional, sí.
¿Y a nivel de menús, hay algo que esté más de moda, menos, o no sé, qué es lo que suelen pedir?
De menús menos tradicional, los extranjeros le encantan sharing plates, tapas, sí, muy típico el jamón, que cortan el jamón ahí en el cóctel. La gente, es muy de moda ahora, torres de champán, champagne towers.
¿Con copas, qué es decir? O con...
Sí, que ya no cogen menos tarta y más champagne towers.
Ah, vale.
Sí, eso.
Para sustituir la tarta, qué es decir.
Eso, sí, para sustituir la tarta, sí. Que cogen postre, el champagne tower y ya no hay tarta.
Y bueno, hablábamos de que en Ibiza cada vez es más difícil. Ahora me dices que, bueno, me decías que estás descartando villas por el tema de la normativa, a ver si lo aclaráis. Pero entonces, ¿qué otras islas, no sé, supongo Grecia o hacia, son competencia, principal competencia de Ibiza?
Islas.
Bueno, costa.
Costa, yo creo que Italia y Grecia sí están en la misma línea ahora, que Ibiza.
¿Y esta bajada que tú has notado de cara al año que viene, esto es generalizado en todos tus compañeros?
Con quien lo he hablado, creo que sí. Y no solo yo, he hablado también a algunos hoteles, villas, y ellos ya están notando esta temporada un poquito raro, que tienes que normalmente, que en este momento ya un mes está lleno, que está subiendo, bajando, bastante raro ahora. Que la gente está decidiendo muy último momento de ir de vacaciones.
Bueno, Lori, a ver si montáis esta asociación. Y sacáis un poco en claro el tema de la normativa, porque estoy segura que esto se puede solucionar. Y nada, desearte mucha suerte a ti y a tus compañeros. Y muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Com ara explicava en Lauri, d'aquesta companyia de preparació dels casaments, aquesta figura que ha esdevingut indispensable per moltes de les persones, tant d'aquí com estrangers, que decideixen venir a casar-se aquí, ha esdevingut imprescindible per poder organitzar una boda sense estressos, a veure si s'acaba materialitzant aquesta associació i si puja el ritme de les bodes previstes per l'any vinent, perquè la gent ho preveu amb molt de temps d'antelació i de moment la cosa està una mica fluixa, així que a veure si la gent s'anima a casar-se durant 2026 aquí a les nostres illes. Nosaltres ara, quan són gairebé les 12:57, ja enfilem el final del programa d'avui. Evidentment, també moltíssimes gràcies a la nostra companya Ivonne Aranyó per haver recollit aquest testimoni. I ara ens toca repassar l'agenda del dia.
L'agenda.
Això, 12:57, i avui començam la repassada a l'agenda del dia, recordant que estem en plena setmana de l'Eivissa Jazz. I avui dimecres tenim sessió doble al Parc Reina Sofia a partir de les 9 de la nit, amb concert de la Big Band Ciutat d'Eivissa i també d'Anna Clàudia Bardagí i de la banda que lidera. I Javi, tenim més música en directe també a Escana?
Efectivament, perquè el músic de rock i funk Rasmalia torna a la sala Esbirra al costat del Hippie Market a partir de les 6 de la tarda.
De ben d'hora ja ens hi posam amb la música en directe i també a Vila podem anar a veure l'exposició Vicent Calvet i 5 artistes japonesos.
La nostra sala, en el carrer Aragó, inaugura avui aquesta mostra de pintura que reuneix 28 obres del pintor eivissenc amb 18 creacions d'artistes japonesos. es pot visitar des d'avui i fins al 15 de setembre.
Encara tenim temps, idò, per visitar aquesta exposició. També per gaudir dels concerts de l'Eivissa Jazz durant tota aquesta setmana els anirem repassant, Javi. Uh-huh. Així que un munt de propostes per avui aquí a Eivissa. Moltíssimes gràcies.
A tu.
Fins demà. Pràcticament en aquest últim minutet del programa aprofitàvem avui per felicitar pels seus 44 anys el músic multiinstrumentista Jesse Quin, que és l'actual baixista de l'exitosa banda britànica Keane i també bateria dels guanyadors d'un Grammy Mumford & Sons. Va començar la seva trajectòria musical fa molt poquet, l'any 2007, amb el seu projecte personal, Jesse Quin and the Mets, i també té un altre projecte paral·lel de country rock amb el pianista de Keane, en Time Rice Oxley, anomenat Mount Desolation, que va començar l'any 2010 amb un sol disc de moment al mercat. Avui ens acomiadam sentint aquest Everybody's Changing de Keane i res, desitjam que passeu molt bona tarda i que demà a les 12:04 estigueu aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Nosaltres hi serem des de Formentera, que ens toca el primer debat polític del Consell de la màxima institució insular a Formentera. Així que amb tot això us desitjam que passeu molt bona tarda i fins demà.